Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Què tal, com esteu? Benvinguts, benvingudes a l'Hotel Suís. Avui, Dia dels Innocents, avui 28 de desembre del 2021, un dia que amb el Toni González a les vies de so arrenquem amb la figura de César Morgado centrant bona part del programa d'avui, un dia en el qual tindrem també la nostra particular dosi d'humor. El Sergi Part de seguida farà la seva particular innocentada. No patiu, que la resta del programa són informacions veraces. Avui, que és un dia per anar amb la lupa, sobretot a les xarxes socials, aquest fitxatge, aquell altre descobriment, per saber si realment és de debò o si realment és una innocentada. Per exemple, acabem de veure una que ens ha cridat especialment l'atenció, de la gent del Creu Alta Sabadell en Vol, anunciant que de cara a la temporada vinent vestiran amb una samarreta una mica peculiar amb els colors, diuen, de la bandera de Sabadell. A mi em recorda una mica l'equipació de l'OAR Gràcia. Arrenquem avui recordant, per exemple, l'últim partit del 2021, que va ser un bri d'esperança pels arlequinats després d'un any realment nefast. No us el descobriré ara pel centre d'esports. Després de molt patir, fins i tot amb un brot de Covid, a les acaballes d'any, el Sabadell saltava a Castàlia en el que és la primera victòria de Pedro Munitis com a tècnic arlequinat. Però el partit de Castelló de la Plana va deixar també peatges de tota mena, sobretot de cara als primers partits del 2022. En forma de sanció es perdran els dos primers compromisos, com sabeu, del nou any, Sergio Aguza i David Estals, per les vermelles que van veure un cop acabat l'enfrontament, però també Jacobo, que no podrà jugar, en aquest cas, un partit al Costa Brava Sabadell del dia 4 per acumulació d'amonestacions. El peatge més car, per això, és el trencament del lligament creuat anterior del genoll esquerre de César Morgado. El central extremeny va lesionar-se de gravetat en una acció al tram final de partit quan un rival va caure sobre d'ell, a sobre de la seva cama. I com es va confirmar ara fa justament una setmana, avui fa 7 dies, es perd el que resta de temporada. De seguida anem cap a, diria, la nova Creu Alta, on tenim a César Morgado, a l'extremeny, i xerrem una estona amb ell. Abans, Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Ahir ja ho comentàvem així una mica de passada, evidentment és un gran contratemps dins del que era la planificació inicial que tindria en ment el Sabadell en aquest mercat d'hivern. No és que vagi molt sobrat al centre d'esports, però és una nova pedra en el camí aquesta lesió d'un César Morgado que ja no tornarà a jugar ni un minut més aquesta temporada.
Sí, i sobretot perquè amb Antonio Hidalgo ja era una peça important, tot i que va tenir doncs alguna entrada, alguna sortida de l'11 titular, però és evident, com a mínim, la sensació que transmetia, i més sabent l'experiència conviscuda entre tots dos al Badajoz, que des de l'arribada de Pedro Munitis, César Morgado, com dius, s'havia de convertir en aquesta peça important, ara que anava molt car, o anava més car, el fet de jugar a l'eix de la defensa. Ho hem anat repetint al llarg de les últimes setmanes, amb els últims partits del centre d'esports, amb l'arribada del Càntabre a la banqueta del Sabadell, s'ha oblidat, ni que sigui per moments, això de jugar amb tres centrals i dos carrilers molt oberts, Adri. S'aposta més per una línia fixada de 4, per tant, com diem, abans podies tenir una mica més de necessitat a l'hora de fer aquesta peça o l'altra. Des de l'arribada de Pedro Munitis, doncs, Morgado i 10 més, que diria algú fent una mica l'exageració, però és evident que el català extremeny s'havia convertit i havia de ser un dels pals de paller d'aquesta línia de darrere guarda del conjunt arlequinat.
Un conjunt arlequinat que avui ha tingut la segona sessió consecutiva al CAR de Sant Cugat, una sessió que ha anat prou tard, o sigui, de fet, estan ara gairebé rematant el tema, arribant a la nova Creu Alta, tot pensant que, com dèiem ahir, el Sabadell arrencarà el 2022 abans que la resta. Bé, amb el permís del Costa Brava, clar.
Sí, evidentment, amb aquest partit, el més matiner del grup 2 de la primera federació, que arribarà per circumstàncies, doncs, per complir un dels dos partits que té el Sabadell ajornats, que té doncs pendents de posar al dia, i arribarà el primer, com dius, el dia 4. Per tant, totes dues plantilles, tant la de la Unió Esportiva de Costa Brava com la del Centre d'Esports Sabadell, que ja treballen pensant en una setmana atípica, perquè el cap de setmana no ens deixa futbol, Adri, però en canvi, amb tot el permís dels que tenen copa, per dir-ho així, aquest 4 de gener arribarà el primer partit de Lliga, encara que correspongui a jornada 16, és a dir, jornada ja superada per la gran majoria de la resta de rivals d'aquest grup.
El tema de la Covid, tot això s'està posant seriós? En els tests rutinaris de control, en teoria, fins on sabem, no s'ha detectat cap positiu al Sabadell, a diferència d'altres equips de la categoria, l'Algeciras, la Balompédic Alinense, que sí que n'han registrat, per exemple, 6 i 3 respectivament. Però és que a primera divisió, Sergi, és una autèntica sagnia,
és un
allau. L'últim confirmat que sapiguem, el de Jordi Alba, el tercer d'un futbolista del Futbol Club Barcelona, més de la meitat d'equips d'elit de primera divisió han registrat com a mínim algun contagi des de la tornada de vacances de Nadal. No sé jo si haurem d'acostumar-nos a partir d'ara a viure més ajornaments com els que hem vist en aquest tram final de 2021.
Al final, el futbol, per molt que visqui en aquesta bombolla tan particular, diguem-ne, que no deixa de ser un reflexe del que està succeint, i qui més qui menys, malauradament ara coneix algú molt proper que ja es veu afectat per la Covid, amb aquesta nova, anem a dir, branca, per dir-ho així. Diuen que una mica menys lleu en quant als efectes, però bastant més contagiosa en quant al número. Per tant, sembla evident que dintre d'aquesta disposició els equips de futbol també estan pagant bé, els equips de futbol i d'altres esports, perquè també tenim partits ajornats de bàsquet, partits ajornats d'handbol, està afectant en línies generals. Com dius, com a mínim que oficialment el Sabadell ho hagi informat o hagi comunicat, no hi ha cap cas després dels testos de control que es van realitzar precisament ahir, en el dia de tornada a la feina d'aquesta plantilla arlequinada, després d'una setmana de tots una mica repartits per la geografia, tornant qui més qui menys cap a casa, sobretot aquells que viuen fora de Catalunya o que tenen la família més enllà del territori.
No sé si haurà ajudat o no el tema d'haver passat un brot de Covid just abans, que algun que altre, com a mínim, haurà generat anticossos, haurà generat defenses.
Partim de la base, i això no era tanta broma, encara que cadascú és molt lliure de fer, que recordem que el Sabadell tenia a la plantilla algun jugador no amb la pauta completa i fins i tot alguns jugadors que no s'havien vacunat. No sé si amb el primer ensurt hauran pres una mica més de consciència. En tot cas, jugant allò que diuen sobre la línia vermella molt, molt fina dels riscos que això suposa, però insistim, com a mínim que s'hagi comunicat oficialment, per qui no ha de patir Pedro Munitis? Has començat parlant de les baixes que té pel primer partit, aquestes baixes per sanció, i evidentment la d'un dels protagonistes d'avui per lesió, malauradament la de César Morgado, de llarga durada, però ara com ara, per temes de Covid-19, per temes de coronavirus, no ha de patir, de moment, i toquem ferro que sigui així i també a mig termini i llarg termini, al Centre d'Esports Sabadell.
Doncs de seguida, en un parell de minuts, truquem a César Morgado, parlem amb ell. Abans, simplement per rematar-ho, encara que avui no et deixaré marxar. O sigui, avui t'has de quedar aquí amb mi a suportar les innocentades del Sergi Parc, que les ha preparat. Però el que sí que ha tingut bona rebuda és el tema de les samarretes a través de les xarxes socials. Hem vist ja per darrere el que ja ens comentaves ahir, la part del revers a l'esquena d'aquestes tres equipacions de la primera, tres equipacions de la segona. Si me recordo, li pregunto també al César Morgado ara de seguida pel tema de les equipacions, i evidentment l'enquesta continua en marxa i podeu votar al web oficial del Centre d'Esports Sabadell. Però aquesta equipació clàssica, si ja tenia molts amants de tornar una mica als orígens més nostrats del Sabadell, més clàssics amb els quadres com Déu mana, només faltava veure per darrere el que tu deies, que a més també hi ha quadres, i fins i tot un requadre blanc per posar el dorsal per acabar d'encigalar-nos a tots, eh?
No serà el pedaç històric, aquell que s'havia de cosir antigament, m'estic anant remuntant molt enrere, ja ve de sèrie, per dir-ho així, dintre del propi disseny de la samarreta, però com dius, si hi havia poca competència, veient com estava anant la votació, segons ens informava ja el propi Centre d'Esport Sabadell, pel que fa a la primera equipació, a la blava i blanca, diguem que, evidentment, com es podia intuir, avui hem fet un petit recompte més, Adri, des de la publicació ahir, de les esquenes, veient que més de les tres és l'única, la clàssica, és l'única que realment té els quadres blaus i blancs per darrere també, diguem-ne que gairebé podríem donar per fet que ja tenim samarreta per la pròxima temporada, com a mínim la primera equipació. Insisteixo.
Sí, t'anava a preguntar per la segona, Joana.
La segona ha guanyat en terç, que diria aquell, la del mig, la 2, la més llampant.
Per tenir quadres, no, darrere?
Sí, la que també té quadres, encara que són uns quadres molt difuminats, es van diluint, es van
color, color
degradant.
Color una mica no d'ara, sinó de quan van guanyar la Champions, Borussia Dortmund, eh? Aquest color així
sí,
llampant.
Sí, que supera el groc, no? Va, sí, va més enllà del groc. A mi em recorda, gairebé. I els que són de la ciutat molt futboler segur que ho tenen bastant present, a mi em recorda molt com són aquest any els xandalls de l'escola de futbol de Sabadell.
Sí, també, també és veritat.
L'escola de Lino, del Tanco, de la zona de Sant Oleguer, és a dir, un groc llampant combinat amb el negre que fa aquest diluït, aquest difuminat de quadres que es va perdent, però que de les tres equipacions de segona roba, per dir-ho així, de segona equipació, són els únics que guarden una mica la semblança amb els quadres. I sembla que hauria guanyat un lleuger avantatge respecte a les altres dues samarretes.
Doncs insisteixo que si voleu dir-hi la vostra, al web oficial del Centre d'Esport Sabadell, allà teniu l'enquesta per poder participar de la tria de la samarreta de l'any que ve, tant la primera com la segona. Insisteixo, Sergi, no marxis, que de seguida anem amb tu una altra vegada. Minut i mig per un quart de dues. Anem a saber com es troba l'ànim César Morgado. Como decíamos antes, el gran peaje a pagar del partido en Castalia, pese a la victoria arlequinada, esta lesión de gravedad del defensa del Centro de Sport Sabadell. César, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras?
Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Primera lesión de gravedad de tu carrera o no?
Sí, por así decirlo, tan grave, sí. Siempre, bueno, siempre se tiene alguna pequeña lesión, pero bueno, si pasar por quirófano y algo así tan grave es la primera.
Hoy se cumple justo una semana de cuando se hacía público el diagnóstico. Han pasado ya unos días. ¿Asumido ya del todo de una lesión tan grave como esta o es una de esas cosas que requieren su proceso, su tiempo?
Bueno, yo creo que lo asumí al instante porque ya en el partido cuando sufrí sin querer, ¿no? Porque al final fue una cosa un poco fortuita. La entrada esa que se cayó el compañero del Castellón, yo vi que la rodilla se me torció entera y un dolor y un crujido, vamos, que yo lloraba de dolor y yo sabía que yo me había roto cruzado. En el momento ya lo supe y no sabía si iba a ser más y ya te digo que tenía un poco de esperanza. Esperanza de esperar noticias del día siguiente cuando me hice la resonancia y cuando te lo dicen pues es duro. Pues en el momento sí que es duro, aunque ya lo sabes ya, porque yo ya lo sabía, lo tenía claro, pero lo sabes y sabes que se va todo un poco al traste, las cosas, ¿no?, que querías y que imaginabas de la temporada. Es bastante duro, pero bueno, yo creo que se asimila porque es que no te queda otra.
Además, llega con cambio de entrenador en el último partido del año, justo antes de las vacaciones de Navidad,
sí.
que siempre lo dicen, que nunca es buen momento para romperse, para lesionarse, pero claro, es que justo, supongo, antes de volver para casa tú a pasar las fiestas, no sería la mejor fecha tampoco.
A ver, como tú has dicho, yo creo que esta lesión nunca va a venir bien a nadie, ya sea la fecha que sea. Pues mira, sinceramente, cuando me pasó esto, se me quitaron ganas de vacaciones, se me quitaron ganas de todo. Sí, es verdad que, bueno, que está un poco más tranquilo porque está allí con la familia, ¿no? Y quieras o no, no estaba aquí solo en Sabadell y eso ha sido, bueno, yo creo que punto de apoyo. Al final tengo familiares médicos, traumatólogos y me han estado viendo, me han estado aconsejando. Y ya te digo que fue un palo, pero asimilado, y ahora mismo, sinceramente, lo que tengo muchas ganas de pasar por quirófano y empezar ya una recuperación lo mejor que puedo.
¿Hay fecha, por cierto, para la operación o no?
No, aún estamos esperando a que el traumatólogo pues me conceda una cita, me vea y supongo que pondrán fecha para ahora en enero, no sé qué día, hay que hacer un poco preoperatorio, bajar inflamación, trabajar un poco la pierna, los cuádriceps, para que cuando me operen, pues la recuperación sea mejor, lo que me comentan los médicos.
Eso te iba a decir, que al final hablas del entorno con doctores, hablas de, evidentemente, en el propio club también, por lo tanto, los pasos de la recuperación, aunque no haya fecha para pasar por quirófano, sí que los tienes muy en la mente.
Sí, sí, más o menos ya me han explicado, también ya te digo, como tengo familiares, mi cuñado es traumatólogo, me explicó bien cómo se suele hacer y lo mejor para que la recuperación sea mejor, más rápida, y los pasos son eso, y bueno, ya lo mismo esperar, yo estoy en manos del cuerpo médico y a ver qué me dicen cuanto antes, pues bueno, al final yo tengo un poco de impaciencia porque llegue el día ya, por quitarme ese miedo que tengo un poco también por pasar por quirófano, pero bueno, ya te digo que a la espera y tranquilo un poco.
Rozabas los 1.000 minutos esta temporada, 11 partidos jugados en Liga, 10 de titular, 2 goles. ¿Hasta que llegó esta maldita lesión, satisfecho con tu papel individual esta temporada?
No, a ver, satisfecho obviamente no, porque bueno, yo me conozco también y yo creo que con la situación del equipo creo que es porque quizás todos hemos podido estar mejor o a un mejor nivel. Seguro se ha podido mejorar, vamos, infinitamente. Y bueno, yo sí es verdad que tenía ganas de demostrar quizás ahora y en la segunda vuelta, las vacaciones de Navidad, pues bueno, yo tenía mucha confianza en que el equipo iba a ir hacia arriba y quería también demostrar que yo estaba o quería aportar ese granito. Y la verdad que me hubiera gustado acabar el año, sinceramente, demostrando más nivel del que he mostrado, que tampoco creo que haya sido malo, pero sí es verdad que yo me conozco y creo que puedo dar seguro más nivel. Más nivel no porque no me haya exigido, sino bueno, porque al final las cosas, sabes que ahí van yendo regular, las cabezas también cuesta a veces bueno, mantenerlas a la misma exigencia cuando estás en un momento malo o vas perdiendo. Bueno, tú sabes cómo es esto del fútbol, pero ya te digo que yo tenía muchas ganas de por darle la vuelta, muchísima ilusión y la sigo teniendo, y yo confío en mis compañeros que lo van a hacer, pero me hubiera gustado también ser partícipe de ello.
Llevabas tú 3 temporadas seguidas en casa, en Badajoz. Sí. Es verdad que no es la primera vez que sales fuera, porque ya habías estado en Córdoba, en León, en Valencia, pero claro, entre el nefasto inicio colectivo, ahora esta lesión, seguramente, si no la que más, una de las temporadas más complicadas.
Sí, a ver, yo desde bien chico, desde con 15, 16 años salí a Villarreal, he estado en cantera, he estado así muchos años fuera, pero volví a casa, que la verdad que yo allí en casa siempre he estado súper cómodo, súper bien y he rendido muy bien. Y bueno, decidí salir y la verdad que ha sido un poco, por desgracia, ¿cómo decirte? No sé ni qué palabra decirte. Un poco ha sido todo trastornado, ¿no? Y la idea tenía yo, joder, pues que esto aquí sería la hostia del año, muy bueno. Y bueno, se empezó mal, pero yo te sigo diciendo que yo confío completamente en que se le va a dar la vuelta. Quizás pues será porque veo los jugadores que hay, que si no sé, que si no, no te diría esto. Y yo lo creo. Entonces al final también con la lesión, pues bueno, algo fastidiado. Y ya te digo que yo estoy de todas formas muy a gusto aquí, la gente me trata muy bien. Aquí vivo con mi novia y todo estupendo. La pena, pues lo que ha pasado. Pero ya te digo que yo pues intentaré desde fuera como pueda animar a los compañeros, como si te va a dar palmaditas en la espalda, pues le tendré que hacer eso para que estén mejor ellos.
A través de las redes sociales hemos visto también una luz de mensajes de ánimo, no solo de aquí de Sabadell o de compañeros, también, por ejemplo, de aficionados del Castellón, del rival del día de la lesión. Entiendo que también vía WhatsApp habrás recibido un montón de mensajes. ¿Alguno que te haya hecho especial ilusión?
A ver, pues mira, yo a ver, Twitter y eso no tengo, o sea, tampoco he leído mucho lo que hayan podido poner, se lo agradezco ahora mismo desde aquí que me lo acabas de decir porque sinceramente no lo sabía. Y bueno, sí es verdad que me ha llamado la atención que muchos compañeros o excompañeros que han tenido, bueno, operaciones de ligamento cruzado, te han escrito quizás mensajes más emotivos, quizás porque ellos han pasado esta lesión, esta soledad, esta lesión tan larga, ¿no?, que te crea una soledad y saben quizás lo mal que se pasa, ¿no? Y sí, verdad que me ha llamado mucha atención eso, que me han escrito mucha gente que lo ha sufrido y me ha llamado incluso y me ha dicho, oye, te llamo y que soy experto en esto, que me he roto 2 veces o tal, lo que tal, y mira, esto, me ha dado pautas y eso es lo que más me ha llamado atención. Y lo que más me ha gustado, que son al final gente quizá que lo han sentido en sus propias carnes, por desgracia, y te han llamado y te han aconsejado y te han dado palabras de ánimo.
En el vestuario, de hecho, tienes a uno muy muy cerca porque tienes al Capi, a Leshcock, que se rompió en una situación muy similar también, más o menos por estas fechas, contra Lulot, en una acción también de un golpe con un rival, también en la rodilla, siendo central, o sea que al final, para ir recibiendo consejos en el día a día durante la recuperación, supongo que es un apoyo también muy válido.
Sí, Alfred también sufrió un cruzado, creo, si no recuerdo mal, y que me envió un mensaje y ya te digo que yo cuando llegué, pues mira, ayer creo fue cuando estuvimos hablando Alex y yo, porque tuvo una lesión muy parecida y las mismas fechas y le estuve preguntando, porque yo en este aspecto no conozco mucho cómo va, pues mira, si la operación después tarda tanto tiempo, está sin andar, no lo sé, entonces le preguntaba por curiosidad, pero que sí que claro que obviamente esas cosas se preguntan porque tienen esa curiosidad de cómo mira esto. Al final te cuentan tantas cosas que te da hasta miedo un poco, ¿no? Pero bueno, yo voy a poner de todo por mi parte por recuperarme bien, sinceramente, y el año que viene, gracias a Dios, tengo contrato aquí, pues poder jugar, darle la vuelta a todo esto, sentirme bien y disfrutar otra vez.
Eso te iba a comentar, tú tienes un año más de contrato, al final el mismo comunicado del Sabadell ya decía desde un primer momento que decías adiós lamentablemente a la temporada 21-22. Claro, eso supone en cierta manera también tener mentalmente un tiempo para recuperarse como toca, ¿no? Sin la presión de querer volver quizás antes de hora o correr más de la cuenta, sino que tienes esa tranquilidad, entre comillas, porque evidentemente a nadie le gustaría tener que estar en esa tesitura, pero como mínimo de decir, tengo X meses por delante para recuperarme al 100% y que empiece un nuevo curso con mi año de contrato que me queda.
A ver, obviamente, tuviese uno contrato, no llegaría, no hubiera llegado. O sea, los plazos son los plazos. No puedes estar jugando antes de 4 meses o 5 meses un cruzado, porque es que, bueno, yo creo que no se puede. Y si puedes, lo mismo es que tienes un riesgo altísimo de volver a sufrirlo. Y tirarte otros 7 meses, eso ya es una locura. Pero ya te digo que sí, verdad, que un poco más de tranquilidad en ese aspecto me da. Lo que quiero es, pues eso, tener esa calma, esa capacidad de tener paciencia para, vamos, seguir siendo un profesional y hacerme caso mucho de los adaptadores, del fisio, para llegar, digo, lo mejor posible, que no vaya en agosto, en julio con que si molestias o sea, quiero llegar limpio completamente, y sí, verdad que esa tranquilidad en la cabeza te la transmite, sí.
Al equipo, todo esto, ¿cómo lo ves después de la victoria en Castellón, después de esos días también en casa de vacaciones de Navidad?
Yo los veo estupendo, los veo muy liberados, veo sinceramente buen ambiente, veo buen rollo, veo que la gente pues que está con confianza. Yo creo que esa victoria, yo lo tenía claro antes de jugar, yo le decía a compañeros que vamos a ganar el Castellón y vamos a ir para arriba, acordaros, encima con las vacaciones, que nos va a animar todo. Y yo lo veo a los compañeros bien, los veo con muchas ganas, sinceramente se respira un poco, por lo menos por mi parte, yo respiro ese ambiente de revancha, de me cago en Dios, que se le va a dar, perdón por la palabra, se le va a dar la vuelta a esto. Y ya te digo que yo confío mucho, sinceramente.
Enero, por eso, será un mes para atarse el cinturón, claro. Porque al final, después del brote de COVID, nos ponemos al día con dos rivales directos, Costa Brava y Betis, tenemos al Linares también por aquí, jugaremos más partidos que el resto, es que es un mes clave.
Yo lo veo clave, sí. Al final es un mes que vas a tener muchos partidos y que tienes la posibilidad de darle la vuelta a la situación completamente, pero completamente. Sí, es verdad que al ser tanto volumen de partido, se puede resentir un poco el equipo, quizás cuando lleve ya 3 o 4 partidos seguidos, casi jugando miércoles, domingo. Puede pasar, y es lo malo, que no vamos a tener tiempo de apenas de descanso. Pero bueno, yo creo que la ilusión de que se le puede dar la vuelta en enero, con todos los meses que falta por delante, yo creo que eso te tiene que dar esa fuerza.
Acabo, que casi te hemos sacado del vestuario para poder charlar un rato, César. Cambiando radicalmente de tema, el club tiene en marcha la encuesta entre socios con las equipaciones del año que viene. Todos los abonados pueden votar, de hecho, las opciones en la web oficial. Ayer por la noche se publicaron ya los reversos, el diseño de la espalda, de las 3 opciones de la primera y de la segunda. ¿Las has visto? ¿Qué te parecen?
Sí, lo he visto. Yo, mira, estaba hablando con Brasso hace poco de la que qué tal le parecía él las equipaciones. A mí me... Es que decía, yo soy más clásico. A mí la primera me gusta la opción 1. A mí me gusta la opción 2, que es decir, la que está un poco más difuminado por el medio, que me gusta un poco así, la verdad, cosas así más modernitas o lo que sea. Y la de la segunda también me gusta mucho la opción 2, la amarilla así más fluorescente. Y la otra amarilla también me gusta, la de la raya, creo que es la primera, opción 1. Esas dos, a mí me gustan las tres, sinceramente, las tres opciones de la segunda equipación me gustan, pero bueno, la de quitar la fluorescente es la que más me llama la atención, no sé, porque me gustan los colores llamativos y también me gusta la opción 2, aunque yo sé que a la gente le gusta más la clásica, pero bueno, a mí me gusta la opción 2.
Pues César Morgado, yo no te compro la idea porque yo soy de los clásicos, ya te lo
ya,
digo.
Ya lo sé. Eso suele pasar siempre, pero bueno.
Pero vamos, que esto va como va y sobre gustos, colores y nunca mejor ya. Dicho. César Morgado, que te queríamos animar en antena, bueno, después de una semanita de estar digiriendo esta noticia, ese diagnóstico, y que se pasen los meses volando, que ojalá que ese pronóstico que hacías, que enero sea un mes clave, pues tengamos un poquito más de tranquilidad la próxima vez que volvamos a hablar y sobre todo que la operación vaya genial y que te tengamos pronto en el verde otra vez. Un abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Que ningú s'espanti, que l'únic que hem fet és posar aquesta cançó perquè el Sergi Parc m'acompanya ja aquí a l'estudi. Què tal, com estàs, Sergi?
Hola, Adri, com estem?
Bàsicament perquè avui és el dia dels Sants Innocents i, per tant, com és el dia dels Innocents, has decidit tirar de clàssic, encara que no coneixies aquesta cançó, té nassos el tema, però vaja. Explica'm tu què és el que t'ha passat pel cap a l'hora de decidir això que escoltarem a partir d'ara.
Doncs res, simplement porto unes quantes frases, unes quantes sentències, que algunes són realitat i algunes no, però totes podrien passar com a innocentades i vosaltres al final heu d'esbrinar, tu i Sergi Garcés, que el tenim present aquí a l'estudi.
No. Hola, Sergi,
avui,
de nou.
Avui no tenia feina, no? La feina és dedicat a jugar.
No, l'hauries d'haver vist.
He fet un guió, també, Adri, digue-li tu, eh? Bé, i en tot cas, això, heu de decidir si...
Espera, que... llegeixo el guió.
El guió
comença amb un Cinto Park, que és això que escoltàveu ara de Vamos a contar mentiras, i a partir d'aquí diu: us porto unes frases que costarà de saber si són innocentades o no, relacionades amb la temporada del Centre d'Esports. I ja. Aquest és el guió.
Clinc, clinc, s'han caigut dues cosetes, allò del sobrepès.
Hi ha un altre guió que vindrà.
Ah, després, perfecte, però, perfecte. Tu diràs, llavors.
Va, començo amb la primera frase, vale? Que va de tema d'estadístiques i números. A veure si...
Hem de respondre els dos? Un,
sí, a veure si teniu consens aquí o no, a veure. Vinga, si creieu si és una innocentada o no. Vinga, va. El Sabadell està recuperant-se de gran manera. El desembre, incloent-hi la Copa, plena de victòries.
Mentida, evidentment.
Mentida, sí, mentida.
No, és veritat. Només hem jugat un partit en tot el mes de desembre, que va ser el de Castalia, una victòria, sí.
Si aquest és el nivell?
Sí, el de Copa va ser el 30 de novembre, per tant, de fet, el desembre ha estat un dels mesos més positius pel centre d'esport. Sí. I no ho vull
collonut,
dir...
un mes collonut.
No vull dir en cas Covid, sí, perquè, sí. Bé, és igual. En tot, va,
no, i de lesions, ha estat un mes perfecte.
Hem sumat punts i positius.
No, em referia a nivell de resultats. I de
sí,
fet...
sí, és veritat que va ser el 30 de desembre, de novembre, perdó, el partit al Palmar.
Sí, sí, de punts per més, em referia, però bé, va, veig que no us agrada
veure aquesta frase. Sí, veig que tot es porta en verí, eh? O sigui, incloent-hi la copa per despistar, va. Perfecte.
Aquesta tampoc us agradarà, però bé, és que m'ha semblat curiosa, també. Vinga. L'ombra de Saligrat plana sobre la nova Creu Alta. Som el rei de l'empat del nostre grup.
Uf.
No, mentida.
Sí?
És una innocentada, eh, Sergi, això?
Per mi sí.
Adrià?
Van sumar uns quants al principi, eh? Però... jo diré que sí per canviar.
Doncs, innocentada. En duem 5, l'Alcoyano i l'Algeciras en duen 6, per tant...
Per un, eh?
Sí, tampoc. per un. I tenim dos partits pendents, és a dir, que al final sí que podríem fer-ho, però...
Però no.
Però no. Punto. Per tant, aquesta ombra de Saligrat, de moment, no plana sobre l'estadi. Va, anem a qüestions sobre la parcel·la ofensiva. Està prohibit marcar dos gols en un partit. Si els fem, palmem.
No, mentida, mentida. San Fernando.
Si els fem, palmem.
Ah, no, clar. Perdó.
Sí, és veritat.
Ah, molt bé.
No m'emboliquis.
Gràcies per venir, Adri.
Gràcies
per venir,
Adri. Sí, sí, correcte, va, ja ho has dit aquí, eh? Mira, l'efecte aquí, eh? Sí, sí, correcte. Un partit que marquem dos gols i l'acabem perdent. 2-0 contra el San Fernando i del 2-0 al 2-3. Va, una de Morgado, ja que el teníem ara al central barceloní o extremeny. Amb la lesió de Morgado perdem el jugador arlequinat amb millor ràtio de gols per minut.
No, Jacobo.
Hosti.
Sí, Jacobo té millor ràdio?
Jo diria que sí. És que avui he mirat els minuts de Morgado, llavors.
És que César ha jugat bastant, al final, amb la tonteria. Sí, jo crec que és innocent.
Sí, correcte, correcte. Morgado, un gol cada 467 minuts. Jacobo, un cada 262.
Sí, sí.
Vinga, anem amb aquesta, a veure si us agrada més. Moja Ezzarfani es perdrà aquest tram de Lliga perquè ha estat convocat amb el Marroc per jugar a la Copa Àfrica pel seu gran rendiment.
Malauradament és mentida.
Perquè se t'escapa el riure.
No,
quan
no se m'escapa, aquest... no se m'escapa.
No, mentida.
Malauradament.
Mentida, aquesta era potser la més... bé. Vinga, va, següent. Tenim més partits de sanció acumulats que gols a favor.
Veritat.
Facu, un partit...
És duríssima.
És duríssima. Facu, un partit...
La miris, o sigui, que t'han sancionat molt o que realment que marques tan poc...
Avui me'n vaig al llit més preocupat del que m'he llevat.
Facu, un partit. Jacobo, un partit. Altimira, si ho recordeu dos. Aguza, ja està, els dos cadascun. I Miguel Ángel Rodríguez, que li van caure tres partits al delegat del Sabadell.
Sí, la culpa és del Miguel Ángel, eh?
No, i encara hi hauria alguna més, no? Ah, no, van ser grogues.
A mi em surten aquests grogues, 11 partits de sanció acumulats pel Sabadell, 9 gols a favor, de moment, els que duen en Lliga l'equip ara entrenat per Pedro Munitis. Vinga, següent frase. Caron Rey no té gol, és mentida. El gallec en du dos amb el Centre d'Esports.
Veritat.
En du dos, eh?
Veritat. Sí, dos.
Veritat.
Hòstia, estic aquí bloquejat, eh? Mentida.
No, és veritat. A Sant Pere Molanta i l'anterior no el recordo, però va ser també en un amistós de pretemporada,
sí,
crec.
Sí, contra l'Alçat, aquesta mateixa
pretemporada.
Ah,
veritat, veritat, és veritat. Sí.
Per tant, Aaron Rey té, com dius, dos gols, ara li falta marcar en partit oficial. Va, un parell sobre fortuna. Sergi Parc...
Has vingut amb mala bava, avui, a l'hora de preparar-les? No, no.
Sergi Parc és el narrador talismà dels partits del Centre d'Esports.
Que això què vol dir? Zero narrats, zero derrotes o...
Alguna cosa així. Bàsicament, Sergi, perquè he fet un recull d'estadístiques dels partits narrats del Centre d'Esports per tots vosaltres, aquí al Departament d'Esports de Ràdio Sabadell. Si et sembla, començo per tu, Sergi. Sergi Garcés, dues victòries, un empat, quatre derrotes, i si comptes el partit de l'Andorra de pretemporada, aquell que vam fer de prèvia tan llarga, doncs tres victòries, un empat, quatre derrotes. Un balanç...
Pobre, pobre, com l'equip, pobre.
No, espera, que vinc jo ara, tranquil.
Adrián Arroyo, una victòria, quatre empats, quatre derrotes, incloent-hi la Copa. Per tant, i si m'apura...
És un registre bastant saligratesc, eh?
Sí, bé... Si et vols aferrar això. I, si m'apures, Pau Vituri va narrar sí, el Sabadell Villarreal B de Twitch.
Amb lesió de gravetat de Gavarre i derrota.
Per tant, déu-n'hi-do el panorama, així que potser si em voleu cedir lloc, ja sabeu, eh? Aquí teniu un candidat. Següent, el Sabadell està pensant en fer soci d'honor a Ansu Fati.
Home, va venir a la nova Creu Alta, a la Llotja, però no...
Però té algun... És que no, aquesta no l'acabo de pillar. Podria estar la...
No, evidentment és una innocentada, podria colar com la típica innocentada, però és que bàsicament quan va venir Ansu Fati es va produir l'única victòria del Sabadell a casa.
Anava a dir, la nova Creu Alta contra segones, però no l'enganxava aquesta.
Contra el Sanluqueño, per tant, bé, innocentada, però potser s'ho podríem pensar. Va, Adri, que ho remato ja només amb el tema de les samarretes. Una que ja la vam comentar l'altre dia amb Pau Vituri. Si veu estar atents, potser ho recordeu, i si no, doncs mira, ara ho recordarem. La samarreta de la Torre de l'Aigua, de moment, no està donant gaires bons fruits. No hem rascat ni a la pretemporada.
Uf, a la pretemporada... Jo diria que no, que a la pretemporada...
Jo crec que és cert.
Ah, m'hi sumo, va.
Que és certa aquesta frase, correcta, és certa perquè... En partits oficials eren 4 derrotes i 3 empats, t'ho dic ara tirant de memòria, eh? I en pretemporada, bàsicament, és que no vam jugar amb la samarreta de la Torre de l'Aigua. Totes van ser amb la primera equipació. I l'última, la clau per guanyar no està en què hàgim de vestir amb la primera equipació. La clau està en que estigui present el color verd en alguna samarreta.
El color verd?
Sí, deu ser veritat, perquè el Sanluqueño anava de verd i blanc.
Ah, clar. Cornellà també.
Cornellà també.
I vam guanyar de groc a Castelló.
Que fàcil, eh? Quan guanyes només 3 partits.
En una temporada. La pregunta li a l'Atlètic Balears, ara, aquesta.
La memòria em funciona, i fins i tot a mi.
No ho heu fet malament, eh? I deixa'm un bonus track, Adri, simplement. Una altra frase que em sembla, bé, una innocentada de les bones. La tercera opció de la primera equipació no està sent la més votada. Això sí que per mi és...
Que tonto
és dur, eh? Perquè per mi hauria de ser la més votada.
El fem fora de l'estudi, sisplau, tanca-li el micro. No es pot fer proselitisme d'una samarreta que no sigui la U aquí a l'hotel.
Ja saps que no estic d'acord.
Gràcies, Sergi, fins ara.
Adéu, adéu.
Gràcies, Sergi. M'ha donat un cop de mà des de l'altra banda del vidre, l'Aleix Muñío, per tant, que entri publicitat i parlem de la Cap d'Any Reis.
Rei nostre que esteu en el cel, siguin santificats els vostres àlbums. Vingui a nosaltres el vostre soul, facis la voluntat de Shannon Jones. Així en la pista com es fa en el cel. El nostre fang de cada dia, doneu-nos dijous que hi ha aquesta nit i no permeteu que nosaltres caiguem en la tentació abans de lliurar-nos del pop de gasolina.
Aquest Nadal no siguis un descregut i torna la fe que sempre t'acompanya. La del soul, el funk i les salsitxes ben fetes. Cada festiu sintonitza Ràdio Sabadell per una sessió calòrica de ritme. A les 10 de la nit. I ara, sense gluten i amb una recepta millorada.
Salsitxes paradís. No escoltar-nos. És pecat. Do what you want,
Entendre-ho tot de la meva hipoteca? Ho firmo.
Ho firmo.
Que me l'expliquin sense compromís? Ho firmo.
Ho firmo.
I després triar amb quin banc contractar-la?
Ho firmo.
Hipoteca Sabadell. La hipoteca que inclou una cita amb un especialista perquè entenguis tot el que firmes, fins i tot el preu. Demana ja la teva cita a bancsabadell.com/hipoteques.
Bona tarda, són les dues.
Les classes, com dèiem, seran presencials i segures. Els alumnes aniran amb mascareta.
Quan més persona estigui vacunada, vull dir que s'ha de prioritzar la vacunació de tothom abans de segurament tornar a revacunar.
És una vergüenza el que empreses multinacionales hagan lo que están haciendo, que es subir la luz a las familias.
Notícies migdia, de dilluns a divendres, a partir de les dues.
Vols estar al dia del que passa a la ciutat? Salut, política, educació, medi ambient, cultura... Tots els temes que t'interessen te'ls expliquem cada dia a partir de les dues, al Notícies Migdia.
El resum de la jornada en 15 minuts. Ràdio Sabadell.
Ha estat un hivern llarg, molt llarg. Han passat més de 730 dies. Però sí, ja és hora.
Aquest any, sí, aquest any torna la Cap d'Any Race Centre d'Esports Sabadell. La desena cursa de Cap d'Any, el dia 31 de desembre. 5 quilòmetres pels carrers més cèntrics de la teva ciutat. El 31 de desembre t'espera la Cap d'Any Race, Centre d'Esports Sabadell. Inscriu-t'hi ara, capdanyrace.cat. Capdanyrace.cat. Ah, i també curses infantils. Aquest any sí que sí. T'espera la Cap d'Any Race, Centre d'Esports Sabadell.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
L'Hotel Suís estrena horari, d'una a dues, a Ràdio Sabadell.
Som-hi, 21 minuts per arribar a les dues. Música canyera, música per sortir a córrer, perquè la cursa de Cap d'Any de Sabadell, la Cap d'Any Race C Sabadell, arribarà divendres a les 10 edicions. Aquesta mitjanit es tanquen les inscripcions per una prova més que consolidada en el calendari atlètic de la ciutat i que, més enguany, intenta tornar una mica a la normalitat dins del que es pot fer dins de la pandèmia i amb la sisena onada tot el que li ho permetin. Tenim aquí els estudis a un dels organitzadors, el director de la prova, el company també del 13, el programa dels esports de fons d'aquesta casa, l'Aleix Muñiz. Aleix, què tal, com estàs?
Doncs bé, força cansadots, com tots els que estem darrere d'aquest projecte, però amb la il·lusió de que sí, que aquest any sí, que tindrem Cap d'Any Race.
La primera, directa, rasa i al peu, a hores d'ara, a les 13:40 clavades. Quants inscrits tenim, més o menys, si ho teniu controlat?
Doncs mira, sí, perquè ho vaig mirant cada mitja hora, una hora, quan puc, vaig actualitzant l'arxiu de Championship, i ara devem estar al voltant d'uns 1.150 a la cursa gran, a la cursa de 5 quilòmetres, i al voltant dels 200 a les diferents curses infantils. Per tant, són unes xifres que enguany, després d'aquesta travessa del desert de 730 dies, i tal com estan les inscripcions de les curses i tot, realment, i ho dic amb la mà al cor, vull dir, és un èxit i és molt cofois i satisfets, que realment ens esperona a treure les forces que ja comencen a flaquejar de tot l'equip que estem tirant endavant aquest projecte, que es materialitzarà en dos dies.
Crec que li dieu de la rush, vosaltres, aquesta última empenta. D'aquí fins a la mitjanit, l'experiència que us diu? La gent s'engresca, no s'engresca? Hi haurà un pic de gent que a última hora acaba comprant el dorsal o no?
Doncs sí, aquest és el problema que té, per exemple, fer els càlculs amb una cursa així, és una marató o una mitja marató. La gent s'inscriu amb molt temps, sí que sempre hi ha les inscripcions d'última hora, però aquest tipus de cursa és una cursa on quan se t'escafa una miqueta el morro, o fins i tot ja saps que hi és la cursa i dius, ostres, si encara no m'he apuntat. Enguany, evidentment, tenim la situació que tenim, i hi ha molta gent, doncs, que tenia una miqueta de basarda, de poder-se inscriure, els hi feia una miqueta de recança, però per això hem estat intentant explicar des del primer dia que és quasi més segur bellugar-te i anar a córrer la Cap d'Any Race que potser anar a comprar el súper, i que l'esport és segur sempre quan respectis les mesures pertinents. I amb això és amb el que hem invertit aquest any, per tal de poder tenir per nosaltres, i a priori ara, a 3 dies de la cursa, la millor festa de Cap d'Any, i tenir la més segura de les festes de Cap d'Any des del punt de vista atlètic.
Digue'm la veritat, l'edició a la qual estàs, o esteu en general, a l'organització, més nerviosos per tot això, tot el que comporta a nivell organitzatiu fins i tot, perquè al final una cosa és organitzar una cursa i una altra cosa molt diferent, i això m'ho diràs tu millor que jo, és organitzar una cursa en plena pandèmia.
Doncs sí, perquè, aviam, ens ha posat en joc és de quina manera podíem fer possible aquest esdeveniment esportiu. I estem, evidentment, estem a les expenses i a les mans de les autoritats sanitàries, perquè per molta il·lusió i moltes hores que hi haguem dedicat en aquest projecte i molts anys que s'hagi fet, evidentment, les prioritats són les que són. I si a dia d'avui ens diguessin demà no podeu fer la cursa, ens sabria molt de greu, però ho hauríem d'acceptar, perquè el benefici comú i el general sempre va per davant de, encara que siguin el de 2.000, 3.000 o 4.000 persones que bellugui tot el que és la Cap d'Any Race. Però, clar, hem treballat fort per tal de que tothom, tots i totes les corredores, puguin tenir un espai segur, i això ha suposat trencar-nos una miqueta les banyes amb com fer-ho. Hi haurà coses, moltes coses diferents respecte a qui ha corregut aquesta cursa o qui no ha fet curses en temps de pandèmia. Com a mínim, des d'aquí a casa nostra, del que és Sabadell, doncs hem volgut mirar de fer-ho el millor possible i passant-nos amb escreix el que serien les precaucions.
Amb el tema de les restriccions del Procicat de fa una setmana aproximadament, etc., què us ha suposat de sobreesforç logístic, organitzatiu, etc., haver de treballar amb la maleïda pandèmia?
Doncs mira, a nivell de lo que seria l'organització de la cursa, el que va ser el comunicat del dilluns negre, perquè estava en un embús, que em vaig estar 2 hores, i va ser rebre aquesta notícia de que hi havia restriccions, i quan encara no teníem clar què passaria amb el món de l'esport, va ser dir, hòsties tu, ostres, ara tota aquesta feina se'n va en orris, i ens ha costat molt arribar aquí, als patrocinadors, a les entitats, als particulars i a tots, de poder tirar aquest projecte. Però el que anàvem a fer ja estava amb la sintonia del que al final es materialitzarà en 2 dies. Sí que és veritat i és cert que l'única diferència que en tot cas afegirem és la disposició de la gent en els calaixos. Si bé abans de que hi haguessin aquestes restriccions podríem haver tingut uns calaixos una miqueta més aglutinats, ara el que haurem de... tindràs uns calaixos que serà molt més net el seu accés, estarà molt més no és que estarà molt més marcat, és que estarà marcat el lloc on t'has de col·locar. I això què ha suposat? Doncs ha suposat més personal per tal de controlar aquests calaixos, ha suposat més tanques a nivell de logística per tal de tenir acotat aquest espai, que deixarem tot el que seria la carretera de Prats feta un faralaix, la farem tota de topos, d'acord? Vull dir que, però bueno, jo crec que a la ciutat així li quedarà una mostra del que és la Cap d'en Reis al llarg de l'any, i clar, això el que, en aquest sentit, en realitat la cursa guanya amb seguretat també, perquè si en una cursa que surten 2.000, 2.500 persones, quan surten tots alhora, ja ho sabeu, més és una cursa rapidíssima, els que surten davant surten molt ràpid, vull dir que s'entrebanquin, passarà gairebé sempre, passa en uns campionats del món, no passarà en una cursa d'atletisme popular, perquè clar, hi ha molta gent i la gent té moltes ganes, i enguany encara la gent té més ganes, perquè la gent té ganes de passar-s'ho bé i fer grans curses, que això és l'objectiu de la Cap d'en Reis. Llavors el que aconseguim és que sigui una sortida més esglaonada. En realitat, si estàs al segon o al tercer calaix, el que garanteixes és que no t'estarà aixafant ningú, perquè no hi haurà compressió de calaixos, i que anirem alliberant els calaixos i paulatinament aniràs arrencant. No serà una sortida cronometrada, però sí que serà, en mesura que es va buidant el teu calaix del davant, tu surts, tu tindràs aquest metre i escaig amb els corredors del davant, i tu, el que sí que faran els voluntaris de calaixos, quan fèiem abans que en 3 minuts sortien fora dels calaixos i trencaven les cintes, això ho mantindrem per seguretat, i fins que un calaix no està buit no alliberarem el següent. Per tant, des del punt de vista atlètic, si no tinguéssim pandèmia, anéssim sense mascareta, seria garantir que tothom pot sortir d'una manera molt més esglaonada, sense por de que m'aixafin o que em passin pel damunt. Per tant, en aquest sentit, crec que la cursa encara hi guanya més.
Hem de remuntar-nos 2 anys enrere, però podríem dir que mantenim tot el que són les tradicions, circuit cèntric, 5 quilòmetres, sortida i arribada a Cal Balsac, a la plaça de la Creu Alta, per tant, en aquest sentit, tot igual.
Bueno, tot igual. Jo crec que encara hem fet un circuit encara trepitjant més carrers peatonals i que serà un circuit encara més ràpid. Per exemple, sí que a la baixada hem recuperat, quan fèiem el de 5 i el de 10, aquest any, amb tot el tema, amb la situació, hem volgut tornar a fer un 5 i ja està, no fer la cursa de 10. I pel tema que suposava la volta, el gir i tot a nivell de logística, creiem que potser no era el millor any per tornar-ho a recuperar, però és un 5.000 que torna a baixar per tot l'eix central, és a dir, és un primer 2.000 molt ràpid, molt ràpid. I llavors, en vez d'anar a pujar pel carrer Sant Pau, el que fem és gires pel carrer del Sol. Què guanyem així? Guanyem amb seguretat, també, perquè segurament els corredors, quan estan en el flux dels corredors, no se n'adonen, però la Gran Via, el carrer La Torre, té tot un lateral que, si es gira pel carrer del Sol, és encara més segur, perquè tens tota la protecció del que seria la Gran Via, amb la qual cosa és guanyem amb seguretat també pels corredors. El carrer del Sol és una miqueta menys punyetero que el carrer Sant Pau, per bé que el desnivell és el mateix, i agafem el carrer Sant Pere, que sí que l'agafem des del carrer del Sol, carrer Sant Pere, plaça del Gas, Advocat Cirera. Moltes gràcies a tots els que teniu terrasses en allà, els que teniu restaurants, que haureu d'obrir una miqueta més tard i que sou comprensius, però penseu que estem venent el nom de Sabadell a tot arreu i això també us acabarà portant clients. Vull dir que és aquest petit a mitja hora que us fem obrir més tard, però ho agraireu. Vull dir, a llarg termini i mig ho agraireu. I llavors ja és el recorregut normal de carrer Gràcia, plaça del Mercat, i que en realitat passa pels espais més emblemàtics de la nostra ciutat, que és el bo que té una cursa urbana, que trepitgis els carrers que normalment pots fer o no pots fer corrent i no pots fer caminant, guanyar els espais als vehicles i que sigui dels runners, més ràpids o més lents, però dels que es volen sumar despedint l'any, acomiadant-lo corrent i caminant per la ciutat.
Enguany, a més, amb més vinculació encara amb el centre d'esports, que li posa cognom, podríem dir, a la Cap d'Any Reis. Parlàvem amb l'Anna Navés, amb la vicepresidenta, ara fa alguna setmana, de la possibilitat que hi hagués una sortida o una arribada a la nova Creu Alta. Heu agafat mides ja? Teniu mapes marcats? Això pot ser una realitat el 2023 o no?
Bueno, aviam, és una cosa que s'ha estudiat. De fet s'havien parlat i s'han fet propostes amb el centre d'esports, vull dir, s'han presentat projectes, ells tenien moltes ganes també de vull dir, és una entitat històrica de la ciutat, entitat històrica esportiva, seu i naixement de moltes seccions esportives de la ciutat, i tenien ganes també de vincular-se, i clar, que agafi de la mà una entitat com pot ser el centre d'esports Sabadell, que reparteix el nom de Sabadell per tot arreu, perquè, vulguem o no, o el romàntic dels esports més minoritaris no ens agradi. El futbol és l'esport més majoritari, com a mínim, en aquest país i fora d'aquí també, d'acord? Per tant, era donar-li un germà, un altre pare a la cursa, que crec que era molt important per reformar i que pugui créixer i encara fer-se més gran. I de la mà del Centre d'Esports Sabadell, segur, vull dir, aquest any ja s'ha fet aquests passos ferms i estem parlant de que ha sigut un any molt difícil a nivell d'organització, i llavors, clar, tot el que vingui encara serà millor i més fàcil. Però sí que hem mirat, l'única cosa que a mi em fa patir és la sortida, per exemple, des de la nova Creu Alta, l'arribada és, la sortida és fer el quilòmetre llançat cara avall, i la pujada final, allò sí que és un last rush, i no el nostre...
Tenir
de referència el nova Creu Alta i tot, vull dir, són coses que, en realitat, l'important és que tinguem clar que el dia 31 a Sabadell es munta un pitote, que estem a l'alçada de qualsevol esdeveniment que es munti a nivell espanyol, que ara com ara, i a mi això també és important, estem aguantant les curses que són més grans, vull dir, està aguantant Nassos amb un 40% de les seves inscripcions, estem aguantant nosaltres amb un 25% de normalment de les inscripcions que tindríem, però encara ens falta l'arraix aquest que és que s'apuntarà molta gent, però hi ha curses que han tancat, que no es duran a terme, i crec que aquí també la força, en els moments fotuts, la força i intentar fer bé les coses, vull dir, és el que ens ha de mantenir ferms, i ara en aquests moments, que són difícils per tothom, a nivell d'organització també, doncs poder treure la força, perquè estem portant el fill, que és l'edició, la desena edició de la Cap d'An Reis, estem portant a terme i la cosa pinta molt bé.
Si no et llenço la idea, em mataran, per tant, la deixo caure. Si de cara al 2023 voleu fer samarretes commemoratives que siguin arlequinades també per fer encara més unió, més nexe entre el Sabadell i la cursa, jo et deixo la idea i ja en parlarem.
No, heu de pensar que enguany a més tothom que s'inscriu a la cursa, tindrem que això... tenim una bossa aquest any que és la més bèstia de totes les que hem tingut en totes les 10 edicions de la cursa de Cap d'Any de Sabadell. Vull dir, a part de tenir la samarreta, tens una motxilla, tens un fotimer de productes, que ara no els diré tots, perquè si no haurem de fer, farem aquí un largometraje, però tens també un tubular del Centre d'Esports Sabadell.
Amb la Cap d'Any Reis.
I llavors tens també una entrada per anar a veure el Sabadell i veure el poder guanyar el primer partit que guanyi en l'any 2022.
Tant de bo que sí. Ho remato, perquè és un dia festiu, lúdic, molt social, molt popular, però té també la seva vessant més competitiva. Per tant, els últims guanyadors crec que eren el Jordi Torrents i la Laia Casajoana. Com anem en aquest sentit de primeres espases d'inscripcions? Qui ha confirmat la presència? Mira, què et diu el NAS a nivell d'apostes?
El NAS, aquí, així ha sigut punyetero dir-me això. Aquí és punyetero l'Adrià. Ja m'ha fotut la innocentada, ella.
Ja m'ha fotut la innocentada. I a més de manera inconscient, imagina't.
De manera inconscient. No, clar, és que salta a la vista. No, aquí el que es tractaria és... No, una de les coses que hem volgut fer és recuperar tots els que han sigut guanyadors de la cursa i que hi tenim contacte. Els hem dit, és una desena edició. No hem volgut donar molta força al que fos desena edició, perquè en realitat és una desena edició, en realitat seria una 11, però tots els corredors que hem tingut que punters els hem convidat a que vinguessin aquest any. Per exemple, la Marta Romance sí que ha confirmat que vindrà i ve amb les idees de poder fer una bona marca i d'estar al podi, lluitar pel podi i lluitar per la victòria. I sincerament, Adri, jo t'ho dic amb la mà al cor, és important l'aspecte esportiu d'aquesta cursa, però el que realment a mi em preocupa i el que m'interessa és que aquestes gairebé 1.400 persones que ja tenim inscrites, poder-los donar el màxim servei i que tornin a entendre el que i a disfrutar del que és la Cap d'en Reis. Enguany, per exemple, hem fet més festa i hem fet més inversió en tot el que seria la festa de la Cap d'en Reis. Tindrem dos speakers a l'arribada. Un d'ells, una de les veus històriques de Ràdio Sabadell, que ara fa veure que no em sent, però està aquí davant també, el senyor Sergi Garcés. Tindrem el Badó, però tindrem també el gran Germán, que farà show i farà tot l'escalfament. Llavors, tindrem tres batucades, tindrem un equip de Zumba, de Synergym, que estaran just en el punt on passem el qui fa el seu 40 aniversari a la plaça de l'Ajuntament. Just en aquell punt hi haurà un punt especial d'animació on hi ha el Banc de Sabadell, on es va fundar, i allà tindran també un punt de Zumba. És a dir, que amb 4 quilòmetres que fas, perquè ja a l'arribada tens 4 punts d'animació. I això jo crec que és el que li hem de donar a la gent. Que la gent ha de portar mascareta, en tenim 2.000, per si li hem de donar també quan entrin al calaix, però quan estiguin, que ho disfrutin i que per aquella estona gaudeixin del que és festa, amb seguretat, però és el que hem procurat i el que els hi hem volgut donar aquest any.
Doncs Aleix Muñoz, director de la Cap d'Any Reis, Centre d'Esports Sabadell, molta sort en aquest de la Rush, en aquestes últimes hores fins la mitjanit teniu temps per poder-vos inscriure a la cursa, i com a molt tard, a tot estirar, ens veiem el dia 31 allà a la sortida.
Ens veiem el dia 31, sé que ens estan escoltant des de València, els Navalón Guamba, podeu venir també el dia 31, esteu convidats, i res, us espero tots els que estigueu, ja sé que teniu també l'equip així és una miqueta com
agafat
tothom,
amb pinces, sí,
agafat
sí.
amb pinces, però allà estarem tots fent bullir l'olla el dia 31.
Gràcies, Aleix, sort.
Hotel Suís a Ràdio Sabadell.
Cinc minuts i les dues d'aquest 28 de desembre, ja ho sabeu, fins al dia 31, els últims entrenaments per arribar a punt a la Cap d'Any Reis, Centre d'Esports Sabadell. I en l'últim cap de setmana de competició, un dels partits que es va haver d'ajornar per l'auge precisament de la pandèmia va ser el de la Superliga 2 masculina de vòlei entre el Natació Sabadell i el Torredembarra. Doncs bé, la Federació Espanyola ha dictaminat, o havia dictaminat ja, que s'havia de disputar abans del 30 de desembre i el club havia proposat jugar-lo avui, però els tarragonins s'havien negat, al·legant responsabilitat, i fa una estona ha arribat la resolució definitiva que dona per guanyador de l'enfrontament al Club Natació Sabadell per 3-0. Saludem el seu tècnic, el Jordi Fernández. Jordi, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Què tal? Tot bé, tot bé.
D'entrada, deixa'm recordar que el partit s'havia posposat per casos positius en els dos equips. Com es troba la plantilla?
Sí, no, tots perfectes. Hem tingut un parell o tres de casos i tots bé. Molt lleu, a casa confinats i bueno, aquesta setmana em sembla que ja podem sortir.
Ens n'alegrem, per tant, la millor de les notícies. A partir d'aquí, perquè la federació obligava el partit a jugar-se el dia 30 de desembre, entenc que tot això era perquè volia que es disputés la primera volta per complet abans d'acabar l'any, no?
Sí, per un tema de normativa de competició s'ha de jugar l'última abans que comenci la segona volta, diguéssim, i llavors s'havia de jugar abans d'acabar l'any. Nosaltres vam proposar dels dos equips de jugar el 15 de gener, que és quan comença la primera jornada de la segona volta, tots els equips ja ens anava bé, més menys, i bueno, la federació ha decidit que el que compta és el que posa la normativa, i Torre en Barra ha decidit no venir.
Entenc que ha renunciat perquè tenien moltes baixes o no ho ha arribat a parlar?
No ho sabem. Ells, a l'escrit que han enviat a la federació, han argumentat que en un moment de Covid en auge, tal com estem aquí a Catalunya, doncs preferien no moure's. I, bueno, després poden haver-hi lectures, no? Potser per un costat segurament doncs tenen tota la roda del món, per això volíem jugar nosaltres el 15 de gener, perquè és veritat que entenem que aquesta setmana potser no és el millor jugar aquest tipus de partits, però bueno, jo també tenia 8 jugadors i estava disposat a jugar-lo. Vull dir, al final la competició és la que mana.
En tot cas, tot i que no és una situació agradable, al final us embutxaqueu 3 punts més que necessaris, no? Perquè ara amb aquesta segona victòria del curs guanyeu un lloc, sou antepenúltims, us allunyeu una mica del descens.
Doncs sí, certament aquests 3 punts doncs, ens van de faula. És la meva primera victòria com a entrenador de Superliga 2 i no és massa lluïda, però esperaré la segona volta per fer la que sigui realment meva, la primera de l'esportiva.
Arribarà, arribarà, no pateixis que n'hi haurà més a la segona volta ni que sigui per treure't aquest regust una mica estrany. Per últim, Jordi, com afronteu les pròximes setmanes? Perquè la competició es reprèn el cap de setmana del 15 i 16 de gener, enceteu la segona volta, però a vosaltres us toca descansar, així que no jugareu partit de Lliga ara fins d'aquí a gairebé un mes, el 22 de gener a la pista del Sant Pere i Sant Pau.
Sí, exacte, precisament perquè aquest calendari ens és tan bo, en realitat ens dona temps per preparar-nos. Bueno, aquesta setmana fem descans, que ja ho teníem previst, tot i que la setmana anterior vam haver de fer descans obligatori pel tema del positiu. Aquesta setmana ja hi ha molta gent que ja tenia vacances, tenia 8 jugadors, em sembla, per avui, que encara estaven per aquí, i bueno, fem descans, i a partir del dia 3 tornarem a entrenar i tindrem, doncs això, 3-4 setmanes gairebé per poder fer una mini pretemporada. I encara el partit de Tarragona, doncs, bueno, amb certes garanties i sobretot, preparar el partit de Muro a casa, que aquest és l'important.
Doncs Jordi Fernández, entrenador del vòlei masculí del sènior del Natació Sabadell. Se'm fa una mica estrany, però enhorabona també per aquesta victòria, encara que hagi estat així peculiar, per dir-ho d'alguna manera. I molta sort de cara a la represa de la competició. Una abraçada.
Molt bé, una abraçada. Moltes gràcies.
D'aquesta manera, arribem gairebé a les 2. Abans, un apunt molt ràpid, el Comitè Olímpic Espanyol premiarà la Joventut Atlètica Sabadell per la seva feina coincidint amb el centenari dels sabadellencs. L'entitat presidida per Josep Molins serà guardonada amb la placa olímpica del COE, del comitè. L'última sessió de l'ENS, que encapçala Alejandro Blanco, va decidir distingir a la JAS, si bé encara no hi ha data definitiva, pel lliurament del guardó. Amb aquest apunt, amb aquest premi, arribem gairebé al punt de deixar-li el testimoni a la Núria García, que ja apreta per aquí, avui amb notícia particularment curiosa. Abans, però, us envio una abraçada del Toni González des de les vies de so. Per recuperar aquest programa, com sempre, el podcast de l'emissora radiosabadell.fm. Una abraçada, adeu-siau!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.